تحبك دي أول خطوة صح. وجودي جنب مني وجودي جنب مني بصحة وألف صح. عرفت أحلم وغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجة صح. أمنت يا حبي إني من أول يوم قابلتك والعمري ماشي صح.
Buenas, buenas, buenas tardes. Hoy es el séptimo programa de Miau, el programa en contrabanda de Raval Rebel. Un día más de radio, una semana menos para el final de la Copa América. Hoy de Miau estamos Marí, Patti a los mandos por primera vez. Y como siempre, pues Claudia, y se sumarán también Rashida y Sergio, que vendrá con Chispa, su perrita, la más guapa del Raval. Y hoy nos acompaña Mauri o Maurici, com tu prefieres, de CGT. Com estàs?
Ah, molt bé. Parlaré en català, si no hi ha cap problema. Doncs
pues perfecte. Jo m'he preparat el guió en castellà,
vale.
Però llavors serà un programa com bilingüe. Vale? I abans de presentar-te, sí que hauríem dir que avui és 7 d'octubre, dia de vaga en les biblioteques de Barcelona, però sobretot, sobretot, un dia important perquè fa un any des del reinici de la massacre, de la vergonya, i pel dia d'avui volíem seguir assenyalant el genocidi i fer-ho valorant la jornada de lluita i vaga general del passat 27 de setembre. Avui serà un programa en dues parts. Primer hi haurà una entrevista al Mauri i hi haurà una segona part que serà una sessió d'escolta de paisatge sonor, un experiment que ens hem preparat des de Miau i que esperem que us agradi. Comencem. Bueno, gente, ¿cómo estáis? ¿Tot bé?
Tot bé.
Tot bé.
Jo aterrant una miqueta, però bé.
Aterrant de dónde?
No, aterrant de, bueno, de, que està quasi fent la siesta i encara estic una mica així. Però...
Bien, yo que me alegro. Eso es bueno, esos son aterrizajes gozosos. Comencem amb presentacions. Mauri, a què et dediques?
Vale. Bueno, jo sóc profe de mates, recient aprovat les OPOS, per tant funcionari de l'estat espanyol, del reino, i res, doncs em dedico a la docència, però bueno, a part d'això doncs sóc delegat sindical a la CGT i bueno, doncs diguem-ne que és una mica des d'on faig la militància, però que va una mica més enllà de... O sigui que estic en qüestions que van una mica més enllà que només qüestions laborals.
I què és CGT, si ens vols explicar així breument què és?
Val, la CGT és la Confederació General del Treball, l'acrònim diu això. La CGT és una cisió de la CNT històrica de Catalunya. Bueno, entenc, no sé, no cal que introdueixi què és la CNT, no, però la històrica dels anys 30.
Llegarà el dia en què lo explicaremos en Miau, eso también, a poc a poc.
I res, la CGT doncs és, diguem-ne, una escissió que va tenir als anys 80 i, bueno, doncs diguem-ne que ha quedat, doncs és una aposta sindical anarcosindicalista, és un sindicat que funciona a nivell d'estat, estat espanyol, i som uns 100.000 afiliats, això sí que val la pena dir-ho, som l'organització anarquista més gran del món, però tampoc és tan anarquista, llavors, bueno, fem el que podem. I bueno, no, doncs jo opero, diguéssim, des de la secció d'ensenyament, no? Cada, doncs diguéssim, això es funciona, bueno, aquí hi ha tota una explicació que no crec que tingui gaire interès, la veritat, però bueno, simplement doncs deixar aquestes dades.
Bueno, en tot cas, a un futur ens queda pendent doncs aprofundir en CGT, si ja us convidarem i si us ve de gust, pues torneu a passar per aquí.
Total, sí, porque yo solo decía, no para ahorita, pero yo que no soy de aquí, como que me es muy nuevo, como el sindicalismo, entonces no te preocupes, no te vamos a hacer que lo hagas en este momento.
No, o sea, a ver, como eso sí que en el 36 hubo una revolución, ¿no? Aquí en Cataluña, que no se explica mucho, no se explica ni en la historia de aquí, pues hubo una revolución muy importante y fue porque hubo un movimiento obrero muy muy fuerte, que era la CNT, que venía de finales del 19, y ahí pues digamos que es una organización muy histórica que ha quedado también bastante relegada, ¿no? Por a nivel de medios, etcétera, y el sindicato forma parte, fue una decisión que se dio luego, ¿no? Entonces hay como todo un peso histórico. Por eso decía, bueno, la CNT, no sé, qué todo el mundo lo sabe, bla.
Con esto del movimiento obrero que comentabas y teniendo en cuenta, pues que si no me equivoco, teniendo en cuenta que la huelga general ha sido una herramienta a menudo que tenía que ver con alcanzar objetivos de mejoras laborales, ¿por qué la huelga del 27 de septiembre? ¿Por qué una huelga que no tiene unos objetivos laborales? Es una cosa... Por preguntar y por encontrar, porque tú nos expliques un poco cómo se decide convocar esa huelga y también porque son conversaciones que yo he oído en mi trabajo, de la clásica de no, las huelgas generales solo se tendrían que convocar por razones laborales, etcétera.
Aviam, yo creo que la peña opina molt y está molt bé que opini, pero también a vegades cuando s'opinen las cosas ha de ser proactiu, ¿no? Vull dir, a mí me sembla bé, vull dir, com a bé, a vegades igual des dels espais més anarquistes, no, sempre, no, no, horitzontalitat, no, i, bueno, s'han generat molts espais democràtics per proposar quan es fa una vaga o quan no, i, bueno, doncs sí que és una crítica que ha sonat molt de, bueno, aquesta vaga és una vaga política, no és una vaga laboral, no, això ha sonat molt. Jo, aviam, crec que va ser una vaga difícil de convocar perquè es va convocar per un 27 de setembre i si tu pretens organitzar les qüestions amb una mica de temps et t'agafa molt a contrapeu. A mi la veritat que sigui una vaga política, o sigui, és una vaga que a nivell, no, que diguem-ne, hi ha una part que sí que afecta la classe treballadora, en tant que la indústria de guerra, la indústria de mort és una indústria que genera desequilibri, no aposta per dinàmiques de vida, etc. No? Vull dir que hi ha determinats estudis que parlen, no, que la inversió en armes doncs, sí que té un efecte doncs, a la classe treballadora, en aquest cas d'estat espanyol. Però a mi la veritat és que aquest debat no m'interessa gaire. Vull dir, perquè és una vaga que es fa una mica a demanda de diguem-ne, doncs, comunitat palestina i o sigui, els treballadors de Palestina van demanar, no? Fem vaga, o sigui, feu vaga, articulem el que podem, no? Aleshores, jo quan dic això d'opinar és que crec que es tanca molt, no? Hi ha com un... O sigui, es redueix molt el debat, o sigui... La vaga és laboral quan... Bueno, no sé, o sigui, aquí sí que m'havia preparat una cosa, però, per exemple, John Holloway, que és un marxista, que és un marxista que treballa des de Puebla, etc., i té tot, és un institut d'Humanitats i Ciències Socials, parla, no, de que hi ha un error en l'esquerra, en que tot el sindicalisme i moltes diferents organitzacions s'ha acabat treballant només a la lluita de classes com una lluita que s'ha de desenvolupar en el terreny del laboral, no? O sigui, d'una lluita de classes passem a una lluita laboralista, no? Jo crec que és molt encertada aquesta visió, no? Perquè una vaga al final és una eina que es té i que pot ser només per condicions laborals, però que crec que quan només parlem de condicions laborals, de qüestions purament econòmiques, ens oblidem d'altres temes, no? Com és la solidaritat internacional, internacionalista, etc. O sigui, i per començar, si mires un dels estatuts inicials de la CGT, doncs un dels elements centrals, bueno, un de les 50 definicions que hi ha allà és que és internacionalista. I jo crec que convocar una vaga, a part, o sigui, és una qüestió que apretes econòmicament, si tothom l'hagués fet, s'hagués apretat econòmicament, però el que també és interessant d'una vaga és que molts països doncs poden, bueno, que crees un precedent i que si passa aquí pot passar a un altre lloc. Llavors, bueno, per mi no està en el debat si s'hauria de fer o no s'hauria de fer, sinó és que crec que hi ha primer una demanda que ve des de moviments palestins i que les vagues, o sigui, és com sempre busquem aquests fonaments com de coses que només poden ser d'una manera, no? Una vaga només pot ser per demanar augments salarials? No ho sé, anem a l'històric de les vagues. El que passa és que com no tenim una cultura de vagues en aquest país des de fa molt de temps, només fem una vaga quan sembla que hagi de ser una reforma laboral, una no sé què. Doncs no, nosaltres tenim aquesta eina com a sindicats i la vam posar a disposició del poble palestí.
I entenc que no és fàcil fer-ho. Llavors, com es va organitzar? Com va funcionar el comitè? Trobo Que és un esforç titànic, me imagino.
Sí, aviam, perquè és que també dins del sindicat van haver... Pues van haver... Hubieron reticències dins del propi sindicat, o sigui, per... Bueno, això no sé si ho puc dir. Però van haver... No lo escucha mucho esto, ¿no?
Luego podemos borrar partes, o sea, si te interesa, luego borramos bueno, esta parte.
Pero sí está en vivo ahorita.
Va, ahora se está escuchando bueno, en directo.
Diguem-ne que igual no tothom al meu sindicat ho veia i, per tant, hi havia territoris que no veien, no? Això. D'aquí podem entendre el que vulguem per no posar noms i cognoms, però ja igual m'explico. Clar, aleshores, quan tu organitzes aquesta qüestió, igual no tens, no? Abans deia, la CGT té 100.000 afiliats, vale, no són 100.000 militants, també. És important diferenciar, no? Llavors, bueno, o sigui, crec que des de la CGT Catalunya vam fer un esforç doncs, bastant important per fer això, però no vam poder activar, no? Com tots els nostres afiliats per fer-ho, la gent estava, però que quan qui ho va capitanejar tot això, i en això em sembla molt important recalcar-ho, que nosaltres vam ficar la CGT doncs, la vaga, juntament amb Solidaritat Obrera, però qui va materialitzar la vaga doncs, va ser un conjunt molt heterogeni d'entitats polítiques, no? De col·lectius diferents, organitzacions, no? Hi havia molt, vull dir, hi havia de tothom, o sigui, hi havia... des de qüestions més de l'autonomia, sindicats de barri, jo què sé, fins a l'ABDT, l'Esquerra Indep, no? I una mica era la valoració que era el que necessitàvem, no? Fer una cosa molt, molt transversal i que s'obrís al màxim. D'aquí, aquest grupet, doncs, bueno, doncs de tot això sí que és veritat que va haver un comitè més central, que són els que ens vam menjar això, i bueno, va ser difícil, va ser complicat doncs trobar, va ser complicat doncs trobar tota la, diguéssim, doncs coordinar totes aquestes qüestions, també va ser un aprenentatge. Bueno, això seria igual més valoració, però bueno, vull dir, no sé si vam aconseguir el que necessitava, el que havíem d'aconseguir.
Ara vamos a eso de la valoració, si vols. Antes posarem alguna cançó. Dic que aquests cops que es van sentint, no es que nos estén desalojando, es que Mauri pega golpes contra la mesa cuando habla, y lo agradecemos porque es la efusividad propia de la conversación, así que genial. Anem a una pausa musical y seguim.
Perfecte, doncs no sé si ens podries fer una mica d'explicació sobre aquest dia de vaga de la setmana passada, el 27S, si ens pots fer com una mica com el recorregut, què es va fer el matí, després la tarda...
Vale. O sigui, nosaltres en la preparació de la vaga, no, doncs va costar una mica saber com articular amb tot el tema d'accions, no? I llavors una mica la idea que vam, que es va tenir era com una mica que hi haguessin com accions descentralitzades o, apuntant als objectius que es creia més interessants, tipus des d'empreses que participen activament amb el genocidi, com és Carrefour, com és McDonald's, com és Starbucks, com és HP, com és ICL, no? I, bueno, es diria tots, però... No? La idea era apuntant doncs, empreses d'aquestes per cridar el boicot, assenyalar, no, el que estan provocant, i després doncs, reunir-nos, això havia de ser a primera hora del matí, que també es podia traduir en talls, també es van fer talls, i després doncs, d'aquí doncs, ens vam reunir tots al piquet central, que era a Palau Reial, no? Que és una zona així... zona alta de la ciutat, bueno, també tenia la seva gràcia, permetia estallar una, no?, una artèria central de la ciutat. No, una mica la idea era trencar la normalitat. A part d'això, doncs, les estudiants van fer, diguem-ne, que van aconseguir ocupar, bueno, la UAB i la UB de Filosofia i Història, doncs van aconseguir aturar-les. No sé si van aconseguir altres objectius de tancar altres ciutats, però sí que va haver bastanta, va arribar bastant també a nivell d'instituts i tal, i es va fer una certa agitació prèvia al mateix dia 27. Llavors, a partir d'aquí, doncs es va fer el piquet central, on es va anar cap al, doncs, al consolat d'Israel, que hi ha just a sota del Cort Inglés de Can Dragó, que no sé si s'ubica, és com allà molt a propet de la caixa.
Entre el Corte Inglés i la caixa està el consolat,
sí,
d'Israel.
Sí. Sí, sí. I bueno, i llavors doncs a la tarda doncs va haver una manifestació, sí, aquí sí que, bueno, sí que ja entro una mica a atacar, perquè avui m'ha trucat un tio del 324. No, tu saps algo de la vaga de biblioteques, com comentava el Ricardo abans, i dic, bueno, tinc un contacte, però tu ets del 324, i dic sí, i dic, pues que sàpigues que si ens veniu a demanar informació, o sigui, van donar el nombre d'assistents a Alemanya de 4.500 persones, que era la dada que va donar la Guàrdia Urbana, i és, sou una vergonya. I així aprofito per dir una cosa que m'agrada molt que sàpiga, que és que el senyor Jaume Collboni, quan va pujar al poder, al poder de Barcelona, ojo, va fer una cosa que s'havia trencat, que era l'agermanament amb Tel Aviv, no? O sigui, que sapiguem ara mateix, els oients, que sàpiguen que el senyor Jaume Collboni ha restituït les relacions amb Tel Aviv. I, bueno, ja vam estar demanant a tots els mitjans que ens van entrevistar aquell dia, el dia 27, i cap d'ells ho va dir. Així que jo no sé fins a quin punt, bueno, suposo que jo que sé, que ja sabem que a la Guàrdia Urbana li agrada donar uns números molt reduïts, però la veritat és que omplir tot Passeig de Gràcia, vull dir, hi havia un moment que la Mani anava des de Passeig de Gràcia fins a Passeig Sant Joan omplint el carrer Mallorca, 4.500 persones, llavors dic, oh, ja, 324, o sea, si queréis información, pues me la pedís, pero luego la ponéis bien, no deis solo los datos de la Guàrdia Urbana, la Guàrdia Urbana del Jaume Collboni, que està agermanat amb Tel Aviv.
Total.
Y entonces las biblios han quedado sin contacto, porque tú le has comido la oreja al del 324...
No, després li he fotut la bronca, no. Segurament et diran com a... Que segurament el típic de comunicació, no has de tractar bé els periodistes, sí, però em va fer molta ràbia, vaig dir, home, aquí estàs com tapant, saps? Estàs formant part d'un relat, però et dic, una de les coses que aquí cal és dir, érem un porron de penya que havíem sortit al carrer, i quan tu fas això, no?
Bueno, y por esta razón, entre otras, hacemos miau, també, com que necessitem mitjans de comunicació autònoms i des de baix.
O sea, solo como comentario, que nosotros, pues en la mani del proturismo, creo que la Guardia Urbana dijo que eran como 2.500 personas, y a base como de contar de otras maneras, y también tipo con, pues Jesús Rodríguez no había vuelto todavía, pero también como la... regla que estamos usando ahorita es más o menos una regla de tres. Entonces, si la Guardia Urbana dice que fueron 4.000, probablemente eran unos 10.000, 12.000 en la de Palestina, porque los MAE van muy, muy por abajo.
No, no, nosotros al Jesús ens deien que eran unos 40.000.
Imagínate, o sea...
40.000, 45.000, pero es que es... Vull dir, no es una cosa de flipada, vull dir, era com algo, està molt a petar, diuen.
Sí, sí.
Estava petado. Sigamos. Llavors hi va haver aquesta mani... No, sí. Estàvem a la tarda, exacte.
Sí, no, bueno, i res, doncs aquesta mani doncs va col·lapsar bastant al centre de ciutat i, bueno, doncs es va acabar aquí, no? Sí, una mica així. Va ser molt bonic, no? Doncs que hi havia molta població àrab i, no? I hi havia com... De fet, va ser... Bueno, va estar molt bé perquè al comitè hi havia diferents, bueno, col·lectius que... Bueno, Sami Dun era, va
sí,
venir aquí,
exacte.
No?
Sí, exacte. Fa un parell de setmanes vam entrevistar la Dana de Sami Dun.
Llavors, clar, sempre, clar, a vegades, no, quan parlem de... No, que a vegades ho ha criticat molt el moviment antiracista, no? Doncs aquesta manera de, no? de que tenim els nostres moviments, que són molt blanquejants, etcètera, no? El fet de tenir un col·lectiu així, doncs ja t'ajuda a connectar d'una manera molt diferent de com estem acostumats, no? No som blancs parlant de... Vull dir, ja... I per això jo crec que, per exemple, van anar... Bueno, doncs me'n recordo passar dies abans pel Raval i estava tot ple de comerços, que hi havia com comerços de gent àrab, etcètera, pakistanís... que havien posat, no? Jo faig vaga, no? Coses perquè... que jo crec que si tu vas amb el... Hola, mira, sóc de la CGT, igual miren com del pal, no sé. No, vull dir, i que jo crec que va haver aquí una possibilitat, no? De teixir com aliances noves, que jo crec que encara, almenys a nivell de Barna, doncs estem bastant... Bueno, que crec que hi ha certes dificultats en saber transcendir només moviments blancs.
Fem valoració una mica de com va anar, més enllà dels números i de l'escaleta. Heu arribat a fer valoració des de CGT?
No, encara no hem valorat en cap lloc, no? Jo l'únic que puc valorar és a nivell personal, no? I vull dir que hi ha una certa reflexió, vull dir, per mi també la reflexió és una mica el tema de que les vagues han de servir per assenyalar conflictes, no? Que és una cursa de fons, o sigui que és una cursa de fons, que hem de ser més creatius, o sigui que hem de buscar més maneres de treballar aquesta qüestió. O sigui, està molt bé, que, vull dir, està molt bé treure molta gent. Ahir també va sortir molta gent en la mani de prou complicitats, que ahir també va una mani, però no sé, no? Fins a quin punt... O sigui, si sortim un porron de penya, però... es segueix fent el relat de que són 4.500 i, diguem-ne, no, i els boi... O sigui, no ho sé, ja per mi hi ha com un dubte de què és el que hem de seguir fent, no? O sigui, i també traiem molta gent, però som... També traiem molta gent, però també és que en xifres comparatives també és una mica desolador, no? És com... O sigui... No? I s'ha creat tot aquest imaginari cultural, no?, de l'extermini dels jueus i en teoria el món està sensibilitzat amb l'Holocaust, no? Hi ha com és un pacte així cultural, i en canvi ara s'està retransmetent un genocidi en directe, o sigui, mai és el genocidi que més televisat que està venent en tota la història, i no sé, i la gent no tenim...
Sí, sí, és desolador.
És una de les coses, no? Una mica una mica de valoració personal. Després l'altra també és els mitjans, no? O sigui, els mitjans ha costat un munt, que, vull dir, van treure notícies, és que a mi, o sigui, em vaig enfadar un munt que dia, o sigui, com molts pocs dies, crec que va començar l'invasió el 25 al Líban, quan van entrar, el 25 de setembre, oi? Algo així, molt...
Sí, super justito, sí. Perquè el dia de la mani inclusive estaven, sí, com bombardeando, sí, mentre la mani estava passant.
Exacto. Y fue fuerte, no, porque el 324 sacó una noticia que estaba encima de la que anunciaba la huelga, que era un català no pot sortir del Líban, no, era com, bueno, se ha matat 42.000 persones com a mínim a Palestina de manera directa, no, això també és important dir. I en, o sigui, el que és, els números que ara mateix hi ha a Palestina que es barallen són, bueno, són molt difícils de calcular, no? The Lancet l'altre dia treia un article on parlava de 186.000 sí. persones de mort indirecta, no? A partir d'un tipus de model. Els 42.000 són les dades que realment dona el Ministeri de Salut de Gaza. I clar, és normalment la dada que s'agafa més, però que sempre, degut al nivell de destrucció, hi ha molta més gent, hi ha gent sota la runa, etc. No? Llavors, clar, el nivell, els números són astronòmics. I bueno, no, el, doncs, increïble que davant això, doncs, un mitjà públic, no, doncs tingui els nassos de parlar d'un català al Líban, no? És, o sigui, estem aquí ficant una vaga que si als mitjans doncs hi hagués una mica de complicitat o algun tipus de sensibilitat, doncs ajudaria a ampliar el que està passant i no hi ha. I bueno, no sé, pues una mica a nivell de valoració això també haver-se trobat una mica sol amb aquests temes.
No sé vosaltres com ho veu viure la resta de la sala.
Yo estoy como muy en esta parte también, que es como me parece importante como seguir movilizados, pero hay un cierto punto que es como ya no sé cuánto se va a lograr con una mano, y por eso también creo que la huelga es como guay, no sé si es la palabra, pero es como un paso que le da otro giro, ¿no? Y le da como otro, un ámbito económico y laboral, que yo creo que es importante buscar estos otros puntos de presión, porque es que si no, como que... siento que eso, como que se queda todo en el aire, los gobiernos y las instituciones es como que protestando, como, ok, no me importa. Aquí en España es un poco más como un poco complicado en el sentido de que hacen mucho, yo creo, para apaciguar también, como que ay, vamos a hacer esto y después como que en verdad no vamos a hacer en verdad más armas, más comercio de armas con Israel, mientras públicamente decimos de que hay que parar esto. Entonces también pone como a la población en como un punto de como, bueno, sí se está haciendo como bastante, pero no, como que no se está haciendo nada, literalmente. Entonces, pero dicho eso, como que sí creo que es importante al menos que la gente siga alerta, que la gente siga como pensando y que sigan saliendo pues 50.000 personas, 40.000 personas a la calle, pues como que algo de esperanza me da un poquito, porque es como, bueno, al menos hay como esa intención, ¿no? Como esa que se quiere hacer algo, por más.
Total.
Sí, sí, yo estoy muy de acuerdo porque creo que, como mínimo, aparte de todo lo que hemos comentado hasta ahora, o sea, es cuando te juntas con la gente y cuando hablas de lo que está pasando que surgen las fuerzas como para, o el ánimo de hacer algo al respecto. Porque yo, por lo menos, el 27S, la semana del 27S, en mi trabajo en ningún momento nadie estaba pensando en hacer la huelga. Muchas de mis amistades ni siquiera estaban enteradas de que había la huelga. Y hablándolo con amigas, como de repente nos animamos como a faltar al trabajo ese día. O sea que es muy importante que la gente como ponga en común como esta rabia y el dolor de que se esté cometiendo este genocidio. Entonces, como mínimo, a mí esto me parece como súper importante, que me parece súper insuficiente también, y que hay que pensar nuevas maneras, sí, pero como positivos, pues esto.
Jo he flipat una mica amb les dades de la penya, no? El que comentàveu, de quanta gent va haver-hi, perquè realment de les vagues que es venien a fer com l'any passat, crec que era, jo aquesta sí que vaig notar que era moltíssima penya. Vull dir, tallar tot el tram aquell de Passeig de Gràcia, després, o sigui, continuava fins molt més i hi havia moltíssima gent. Llavors jo això sí que ho valoro com algú superpositiu i que crec que cada vegada hi ha més penya que es va sumant i que, pues això, no, el que deien les companyes, el tema de parlar-ho i tal, jo crec que és algo positiu perquè la gent, no sé, dimensioni una mica el que passa. I totalment d'acord amb el que diu la Marí, vull dir, jo crec que aquí a Espanya el que es fa és un blanquejament de cara, no, de dir, vale, sí, sí, molt bé, nosaltres fem... O sigui, s'apoya, no es suporta en vagues i tal, però mentre anem fent la nostra, no? I això em sembla, pues, horrible.
Sí, no, i a nivell de, no, l'estat espanyol, doncs, va reconèixer Palestina el 26 de maig, el 28 de maig d'ara recent. I bueno, clar, o sigui, molt recomanable el llegir l'informe de l'AS que parlava, no, de què ha passat des del 7 d'octubre. Ara n'ha sortit un altre també molt interessant, val molt la pena donar-li un cop d'ull. Però en el primer, o sigui, el primer que vull citar és que parla que des del 8 d'octubre, doncs, diguéssim, el comerç d'armes que estaven amb Israel, doncs, no, doncs, diguem-ne, que sembla que roman inalterat, no? Aleshores, què més et dona anar parlant de reconeixements d'estats palestins si després, al final, el que acaba movent les qüestions, doncs, són les relacions de la indústria bèl·lica i, bueno, i després és que hi ha una cosa molt jodida amb Israel, que és un estat que és com un estat estrany perquè és un estat com molt centrat, no és tan laic, jo que sé, com pot ser Estats Units o les, no, com la típica potència europea, no, eurocèntrica, però que no, o sigui, que opera molt amb un pes de religió molt forta, però després es mou a nivell amb tots els privilegis de ser un estat occidental, no? Per tant, té molts tentacles, no? Té tentacles en fons d'inversió, com ja veiem, Norbit, Citibank, que, no, que eren fons d'inversió que es dediquen a comprar pisos, també influència, no? O sigui, que sap moure molt bé capital. Per tant, quan tu mous bé el capital, també tens molta pressió per fer. Vull dir, pots fer pressió a artistes perquè no facin comunicats contra tu, pots fer pressió, no? Tens capacitat de lobby polític... No, té moltes coses que bueno, són tentacles molt forts, no? I bueno, jo crec que sí, que hem de seguir amb això, no? I hem d'apuntar. Sí que una altra valoració que faig de la vaga és que, clar, vam apuntar institucions i assenyalar com indústries i a indústria o diguem-ne com empreses o entitats que donaven suport al genocidi, a l'estat sionista, però igual va faltar, no, com centrar una mica més centrar més la qüestió o ben una cosa o l'altra. Igual això ens va com separar una mica almenys al nivell d'acció que volíem aconseguir en aquell dia.
Jo, per completar una mica la valoració des de la part de Miau, diria tres coses. A mi em sembla bastant excepcional un any després de l'inici del genocidi o el reinici, si se quiere, treure tanta penya en dues convocatòries tan juntes, no? La del 27 i la d'ahir, en un any en què s'han convocat milers de cops manis. Llavors, com que s'està mantenint un pols de convocatòria bastant totxo, a mi em sembla bastant heavy. I una altra cosa seria, una vaga general és un lujo per la penya que correm i que normalment no ens podem mobilitzar als matins, o entre la penya en què corremos per la mañana, no? Jo poder-me llevar i anar a fer un boicot a Carrefour de les Rambles, pues és una experiència de lluita molt forta i que em facilita la lluita d'una manera molt important, perquè tot el que es fa per militància als matins jo no hi puc anar, li ha de ser desahucios, no? I llavors jo agraeixo molt que es convoqués a la vaga, és fantàstic. I l'última, que ho hem comentat però hem passat una mica per sobre i després, si voleu, ho reprenem al final, és la importància de l'articulació entre sindicats i moviments socials. Jo crec que això ha estat és clau en el que ha estat aquesta vaga i crec que s'ha de seguir en aquesta línia. Hi ha un llibre de Verónica Gago que es diu La potència feminista i que analitza tota aquesta, bueno, les vagues feministes o los paros d'Argentina, i que parla que bueno, diu que una de les qüestions més importants és que són processos importants per trobar-se i permeten la lluita des del trobar-se gent que de normal, si no, segueix carrils paral·lels i que no tenen necessitat de tocar-se en ningú cas. Llavors, que hi hagués una convocatòria de vaga facilitada per CGT i Solidaritat Obrera, a la que després, dins el comitè i de l'organització, entren moviments socials, jo crec que que està molt bé com a valoració, jo crec que és el que ha de ser. I amb això, jo passaria a la següent, si us sembla bé, passem a la segona part del programa, que és un experimento que a ver què tal sale, Portem un àudio que vam gravar l'equip de Miau el dia del 27 de setembre. Aviso que són 12 minuts d'àudio, és una escolta que requereix tranquil·litat, paciència i atenció. En un moment en què en la nostra vida el que més ens costa segurament és dedicar temps a una cosa amb atenció. No? L'important és l'escolta i no la gravació. El que recomanem és que us poseu també aquí a l'estudi, que fins i tot diria que podem apagar els llums. No sé com farem amb el tema de los altavoces, però haremos pruebas a ver si podemos escucharlo todos juntos. Y ponernos en un lugar tranquilo donde podáis, lo que decíamos, cerrar los ojos y activar la escucha. Es un pequeño diario sonoro del 27 de septiembre, de un posible 27 de septiembre. No, la vivencia de ese día no fue única. Y lo que propondríamos sería que cada una de las que estamos aquí en el estudio con micro escoja un elemento sonoro de los que aparecen y después contestarnos a la pregunta de por qué me interesa ese sonido en ese contexto. Quien quiera participar, que participe. Quien no, no pasa nada. Por ejemplo, si suena una radio en el audio, pues me interesa la radio porque destaca el papel de mierda de los medios de masas, ¿no? Como decía, bueno, como por ponerle estas palabras a lo que comentaba antes Mauri. Poco más, si os parece. Hay unos pocos segundos de silencio y luego empieza el audio. Que lo disfrutéis y nos vemos ahora en 12 minutos.
Diplomàtiques, també són comercials, afecten la banda de treballadors. también te digo, si alguna vez voy por allí, ya se atienda dentro. Ya se atienda dentro. Y el pollo que le pongo yo allí, la hoja de reclamaciones que le pongo yo ahí, le voy a buscar hasta vaya. ¿Dónde estaba esto? ¿Por dónde queda?
Eso iba a preguntar,
porque ahora tengo que irme a ver si está por Valladolid. Y ya... Villa de los ojos.
¿De los caballeros?
De los ojos. Ya. Villa...
Sí, no sé qué de los caballeros.
No, de los caballeros no es. Villa Rubia, de los ojos.
Puede ser.
Van a leer su texto, el comunicado que hicieron para este primer, no, para este día de huelga y para este primer piquete central de la huelga del 27S. Ahora la compañera y el compañero van a leer su texto. Gracias.
Que
diverses organitzacions. Una protesta en què han reclamat a l'executiu espanyol i als governs autonòmics que trenquin les relacions comercials i polítiques amb l'estat d'Israel.
Bueno, estamos aquí otra vez después de este viaje. Es guay porque normalmente se documentan estas jornadas con imágenes y estamos poco acostumbradas a dedicarle ese tiempo al sonido, ¿no? Entonces, bueno, que esperamos que lo hayáis disfrutado. ¿Qué tal aquí? ¿Qué os ha parecido?
A mí se me ha hecho corto, ¿eh? Pensaba, buah, 12 minutos, pero me ha pasado rápido y como muy guay. Yo creo, quiero destacar también algo que ha salido en el audio, y es al principio, ¿no? Como esos cánticos en árabe y tal, yo lo viví en la Mani del 27S y también en otras, y es también como esa fuerza, ¿no? Como no es lo mismo cuando vas a una manifestación o a algún sitio, por ejemplo un desahucio, ¿no? Y no hay como un ambiente como de ánimo, por así decirlo, ¿no? Como de incluso como de fiesta entre comillas, ¿no? Sabemos que es una huelga para denunciar lo que está pasando con Palestina, o un desahucio es una concentración para denunciar que esa persona la van a echar de casa, pero aún así, como en el ambiente, se siente como algo festivo, ¿no? Y también eso traspasa a la gente y contagia. Y bueno, eso, como destacar también la parte más sensitiva, ¿no? De las manifestaciones, como concentraciones, desahucios y tal.
A mí me gusta también porque, no sé si esto es irónico, pero como que a mí creo que la parte de como sónica de una mani, como con los cantos o pues como que los, no, refranes, pues, pero como los slogans y las frases que se dicen son de lo que más me mueve a mí. O sea, como que cuando escucho que se oye así como una multitud cantando como que algo o diciendo esto mismo y todos como que reaccionando, me mueve mucho, me parece como muy potente, inclusive como que también es impresionante ver una imagen con 50.000 personas, pero como que se pierde más, creo que no tenemos, al menos yo, no tengo como la capacidad de saber cuánto es 100 personas, 500, 50.000, entonces como que se me pierde más, mientras que con el sonido sí que como que me queda muy marcado que, y pueden haber sido tal vez hasta menos personas con el sonido, porque no sabes, pero como que me queda muy marcado la fuerza. Entonces, no sé, me agrada mucho.
Sí, a mí me ha gustado mucho escucharlo. Estoy de acuerdo que se ha hecho muy corto, serán 12 minutos, que yo también pensaba que se iba a hacer pesado. Pero es como que el tiempo es largo, pero también genera mucho espacio. Como genera una atmósfera que da como espacio como para pensar. Y eso como crea como un tiempo diferente, por lo cual yo creo que, no sé, que ha estado como muy guay como ejercicio y escucharlo todas juntas. Lo que me ha gustado más es como en este contexto que tenemos de radio, de medio de comunicación y tal, escuchar voces árabes. Porque es algo que en los medios mainstream pues no se escucha y creo que, pues mira, que tiene mucho, mucho valor como a poderlo experimentar como desde esta capa más que es la radio.
Y es interesante porque cuando había los cantos en árabe, la gente no lo seguía, que eso también es interesante. Se puede medir, antes que hablábamos de medidas de cuánta gente va a una mani, ¿se puede medir la gente que va a una mani con audio? Bueno, no con exactitud, pero sí que yo creo que se nota bastante cuál parte es la mañana, ese piquete en el Carrefour, que había poca gente y había aún menos gente que sabía seguir los cánticos en árabe, ¿no? Y más gente por la tarde, que sí que se notaba como una densidad de sonido más grande. Yo destacaría el celo bloqueando las puertas del metro, ¿no? Es que sonaba y es difícil saber a qué hace referencia ese sonido, pero si os habéis fijado, había una parte de celo bloqueando puertas del metro, que era ese momento emocionante en que se va todos juntos al piquete central. Y la sincronía con otras cosas que pasaban al mismo tiempo. La gente trabajando en una oficina, la gente trabajando en un bar, las obras, ¿no? Yo creo que esa referencia a toda la gente que no hizo huelga, pues también es importante. Y la compañera de Raval Rebel, a quien los Mossos le jodieron dos brazos en The District. Que eso, no lo olvidemos, que no ha salido en este momento en Miau, Pero el día antes, al 27, hubo las protestas contra The District. Dos días antes. Fue el 25. Sí. Mauri, ¿tú cómo lo has visto?
Bueno, a mí, claro, es que yo como estoy soñando con Palestina desde... O sea, ha sido un 24-7 durante un mes. Entonces ha sido como en plan, ah, mira, esta... Me acuerdo cuando estaba gritando aquí, me acuerdo cuando estaba... Y lo del celo, sí, lo del celo, no lo he notado, pero... Sí, fue un poco un momento bastante guay, ¿no? Cuando la multitud tomamos la... A ver, es que en The District también tomamos el metro por la mañana. Tomar el metro, mucha peña, ¿no? Mucha peña a la vez que está en una protesta. A mí me recordaba como el rollo un tren soviético ahí yendo como hordas a hacer el piquete. Y la verdad es que moló mucho. No sé si eso tú... En verdad, sí, hay una parte que también grabaste el metro. ¿Ha sonado, no?
La entrada al metro suena.
No dentro del...
No dentro del metro.
Vale.
Pero sí que se nota porque la reverberación es distinta, ¿no? Es distinto al aire libre que dentro de un túnel. Es que eso es fantástico.
Sí. No, bueno, sí. Es que lo del metro, sí, también es verdad, ¿no? Lo de una compañera... Bueno, no, una trabajadora que se enfadó con la que estaba poniendo el celo, ¿no? No sé si... Pues sí, hubo un momento así que fue como un poco, pero a ver, ¿qué más te da que la gente entre en el metro para denunciar un genocidio, ¿no? Es como...
A no ser que seas Cold Bunny. Verdadero mierdas. Nos quedan 5 minutos clavados, entonces yo diría que, Mauri, si quieres en un minutito como cerrar tu... Como CGT, si quieres decir algo que te hayas dejado o dar algo de información útil, que también puede ser interesante.
Sí, como que si alguien se quiere afiliar, es momento de reclutar, si quieres.
Ah, mira, pues sí, todos los afiliados que quieran vengan, que vengan con ganas de militar, que somos 100.000, pero no todos estamos tan metidos. Y bueno, sí, como sobre todo que también es importante, ¿no? Que todas estas cosas forman parte, bueno, lo que decías antes, ¿no? Desde el sindicalismo creo que estoy contento que en CGT pues poco a poco tenemos más relación con movimientos sociales y hay como un reconocimiento conjunto y creo que la unidad es importante, aunque sí, ¿no? Todo el tema de la heterogeneidad y toda diversidad es un temón, pero creo que una unidad de acción es importante porque... Bueno, porque vienen momentos complicados y ha sido guay eso. Así como, aparte de afiliarse, ¿no? Pues llamar a distintas cuestiones que se están dando a la vez. En Valcarca hay un asentamiento de personas rumanés, y el habitatge de Valcarca y Aura Negra, y bueno, y Sombar, y toda la peña lo está denunciando diariamente, así que todo el mundo muy muy atentos a la expulsión, a si se produce la expulsión de estas personas. Es un elemento más del proceso higienista que hace muchos años que hace el PSC. Además es una falsa es un falso debate del rollo no pueden vivir aquí porque es insalubre, cuando las habitaciones en esta ciudad valen un puto riñón. Así que son una pandilla de hipócritas y que no tienen ningún tipo de respeto para la vida de las personas. Y la otra cosa es también llamar también a la manifestación del 13 de octubre contra la Copa América, porque hay que tumbar estas mierdas de macro devenimientos, que en el fondo lo que provoca que la gente rumaní de los asentamientos que se los echen, pues son todos estos macros devenimientos de vender la ciudad, y está totalmente relacionado. Así que vamos con todo. También vamos contra el 12 de octubre ya, ¿no? Todo el bloque anticolonial el sábado. Así que, bueno, seguimos.
Pues muchas fechas tenemos. Muchas gracias, Mauri, por nuestra parte, que nos lo has quitado del guión esto, pero también lo teníamos presente. Pues ya solo decir que Raval Rebel, la Asamblea Raval Rebel, nos reunimos los martes a las 6:30 en el Ateneu Enciclopèdic, que estáis todas invitadas, que nos escuchéis en un par de lunes en Miau, y un abrazo muy grande. Vamos con la música y nos vemos pronto.
Miau.
Miau. Miau.